notes quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada, professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Una Moritz 7 a les 7? Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, un dijous de Dones 10 i de Joaquim Luna. Carol Saliner, bona tarda.
Bona tarda.
Esther Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Joaquim Luna.
Hola, bona, bona tarda.
De cara als periodistes divorciats de Catalunya, aquest tros de veu, que sona...
És dijous.
Només ara he de dir bona tarda i ja està, ja és dijous. Escolta'm, Carol, què heu preparat? A veure, quin rànquing tindrem avui?
Doncs avui la cosa de les Dones 10 va de restaurants. Va de cartes de restaurants, va de plats de cartes de restaurants. Plats que abans no existien. Sí, saps aquests plats que de cop i volta omplen les cartes dels restaurants? Mm. Per exemple, abans hi havia bistec amb patates a tot arreu, a cada menú. Sí. Ara busca... És una espècie en extinció. Uh-huh. S'hem de fer la reintroducció, com l'os bru al Pirineu. Hem de tornar els bistecs als restaurants.
Depèn de quins bistecs, no cal tornar-hi, tampoc.
Veiem una de vol, allò, mare de Déu, senyor.
Sí, havíem menjat cada cosa. No, que
eren ben primets. Doncs, per exemple, l'humus. Fa 20 anys, tu li deies humus a algú i no sabia res.
Ramen.
Poke.
Va, perfecte.
S'ha entès una mica què farem
queda
avui?
Queda clar per on va. Doncs avui el degà dels periodistes divorciats de Catalunya és un esdeveniment, diguem, que ha vist els dos primers capítols de Cites Barcelona,
Sí, m'ha agradat.
T'ha agradat?
M'ha agradat perquè crec que són bastant reals. I he tingut aquella sensació una mica, potser si vols, d'allà, de persona gran, de dir, jo crec que totes aquestes situacions les he viscut i he reviscut traumes. Reviscut traumes veient...
S'han reobert ferides.
Sí, una mica incòmodo, no?
Clar, estàs veient allò i estàs veient els errors o els encerts que has comès, que hem comès, no? I bé, total que jo crec que per si mai ens trobéssim en aquesta situació, saps mai, si t'has de tornar a trobar en una situació d'aquestes, estaria bé saber què hem de fer i què no hem de fer, baix cap concepte, que diria aquell, O sigui que, Joaquim, quan vulguis començar amb la conferència, endavant, Sí, endavant.
Mira que avui m'agrada, de les Dones 10, perquè sí, jo home. També soc, ja m'imagino per on anirà i estaré molt d'acord. No, jo vaig veure els capítols, m'han agradat, estan molt ben fets, confirmen que Barcelona és una ciutat, un gran plató, allò molt tòpic. El que passa és que, clar...
L'Hotel Vela, que deu haver deixat anar.
Vela, també, no? L'Hotel Miramar, també.
L'Hotel Miramar.
El xalet. El joc del... El restaurant del Pou, el bar
del... El joc també sortia.
Jo crec que l'escena... Jo crec que no m'equivoco. L'escena de la Carmen Machi.
Gran escena. Ah, és que no he vist el segon capítol. He vist el
segon capítol. Gran escena, que és quan està la parella i ve una amiga d'ell i... sabeu de què parlo?
Sí, jo he estat al joc i no l'he identificat com el joc.
Jo diria que era allà. Bueno, igual em puc equivocar. És igual. La sèrie...
En tot cas, ensenya una cosa, també, ja que entres per aquí, per la ciutat, que sembla que si ets de poble no lligues. Vull dir...
No pots tenir una cita en condicions.
No,
és que... No, capital de comarca,
no sigueu molestos. No. La gent...
Cites, la Bisbal.
La gent de fora de Barcelona lliga també. El que sempre m'ha semblat que el que és lligar tipus, com és el cas de la sèrie, a través de Tinder o d'aplicacions, és cert que quan més gran és la ciutat, millor. Tot i així, un dels protagonistes es troba amb una ex que li munta una escena.
Això a Cites Madrid no passaria.
No,
perquè no et pots trobar la teva ex a Madrid.
No, allò està garantit.
Barcelona, sí.
No, aquí no... No, no, la sèrie el que em confirma, al meu entendre, és que l'error ja, el gran error de base són les cites tipus Tinder.
Ah, sí?
Per mi aquest, i això és el que la sèrie, si un veu les quatre situacions, te n'adones que allò, una cosa tan com tan quirúrgica, tan de quedar a tal hora amb algú que no has vist mai, allò acaba creant unes situacions, primer, d'estrès, d'una certa tensió com addicional, molt latent, acaba creant un sentit com de... Jo, en realitat, tots acaben venint a dir que puc semblar, però estic aquí, però sóc una persona que tinc molt persona, molt culta, bona persona, com tal, i allò acaba derivant en unes situacions, al meu entendre, com molt desagradables.
Clar, per exemple, primera situació, la primera cita del primer capítol, no?, que és la Carlos Cuevas i la Clara Lago, nit de Cap d'Any, resulta que tots dos...
Última hora es queden sense plan.
Han estat deixats, diguem, no?
De la manera més cruel. Hores abans de les campanades.
Clar, sí, que això no es fa, eh? Dius, no. Sempre a la cara, sembla que no pots deixar.
Era el dia 3.
El dia 3.
Ah. El 2. No, si vols el 2, comença la dieta, el gimnàs,
l'1 tampoc,
deixar de fumar...
No,
l'1
no. L'1 no, l'1 no. Ni 31 ni 1. No. Val, perfecte.
Però clar, veus això...
I llavors es busca per Tinder...
Clar, efectivament, les aplicacions creen la sensació que si a tu et deixen el dia 31... Bueno, el dia 1 ja, o el mateix dia
el
pots
mateix
trobar...
31, no?
El mateix 31, exacte, pots trobar algú altre. Clar, això no pot funcionar. És impossible, aquesta cosa... Perquè tots hem sigut víctimes de ser l'home o la dona puente. Que dius, aquesta persona m'està utilitzant una mica... Surt d'una relació que ha quedat escaldat o escaldada i... busca algú per un intermezzo...
Però, no, però la gràcia d'aquesta situació és que tots dos estan exactament en la mateixa situació.
Però al final què passa? Que un dels dos rep un altre missatge de l'ex que tal i diu, ah, bueno, no, per adéu, jo torno amb l'altre. Per què? Perquè no hi ha...
Com la vida mateixa.
No només tancades, és que són tan recents. Si tu creus que tan ràpidament pots... Que això que la cosa que crea el Tinder i les aplicacions, que pots... Allò del rei muerto, rei puesto, no l'hem portat un temps aquí.
No, però ara no tenim temps.
Minuts.
A Twitter. Bueno, en 5 minuts has de tenir una opinió. A Tinder, però, en 5 minuts has de tenir una cita.
Si no tens temps, no lliguis. És a dir, no sé com dir-te. Si no tens temps, no busquis ni a l'amor, ni lliguis... Bueno, bé, no sé.
Clar, però si les notes però, de veu, Luna, si les notes de veu... que tu, si jo t'envio una nota de veu, tu perquè no ho deus fer, i jo tampoc, perquè ho escoltem a la mateixa velocitat. Sí. Però ja la gent s'encansa, ja diu, foto a 1,5 o 2, a més velocitat, perquè tot vagi més ràpid. Seria estrany que llavors les cites de sexe no hi anés.
Però després la gent que tampoc s'estranyi de que moltes d'elles acabin o vagin malament... Perquè, i a més, ja dic, jo veig aquestes situacions i els quatre, a tots hi ha com un estrès que penso, ostres, tu, això no té res a veure amb el que jo entenc que ha de ser.
Perfecte, anem a disfrutar, fora estrès, no sé què. Primer error seria aquest, diguem, la precipitació a voler anar d'una cosa a l'altra. Què més? Un altre
que porta
error.
Jo crec que un altre error és vindre motxilles, diguem, sentimentals, afectives i tal. Tu una primera cita, com és el cas d'una de les parelles...
No n'hi hauria inevitable,
aquest vespre no hi hauria cap cita a Catalunya si ningú pogués portar la seva motxilla emocional i deixar-la llarga.
Una cosa és portar-la i l'altra és fotre-la a sobre la taula.
Obrir-la, l'altra és obrir-la. Tu la pots portar a la motxilla, aguantant-la.
Tots portem la motxilla.
Aguanti-la, sisplau.
Però ara hi ha una tendència, diguem, només viola, dius, mira, ja li obro la motxilla.
Jo hi ha una de les coses que sintetitzen això és que pràcticament, no sé, una hora després d'haver-se conèixer, una de les protagonistes li diu a l'altra, jo és que clar, jo no he tingut mai un orgasme, no? Dius, home, no sé jo si una hora després de conèixer-te això ja és una cosa una mica per posar sobre la taula, no? Perquè jo crec que això és com crear una mica una bomba atòmica, no?
Però és
jo,
dir, escolta'm, tu ets la persona que m'has de solucionar això.
Tens aquesta gran responsabilitat, això és que pensem, i perdoneu la frase, però jo, la meva teoria, és que cadascú és responsable del seu orgasme. Aquesta cosa
sí,
de
liberalisme sexual, també.
Total, total de dir... Clar, aquest tipus de declaració...
Home, a veure, què vol dir que cadascú és responsable
del seu orgasme?
No deixem a ningú enrere. Sí, jo crec que... Jo sincerament, i mira que he parlat si aquesta era una frase que algú podia interpretar com masclista, i jo crec que al contrari. Al contrari, perquè la frase masclista que jo escoltava de jove, allò sí que era una frase masclista, deia, no hi ha dona frígida sinó home inexpert. Allò era masclista, perquè era com dir... No,
tota dona, la responsabilitat és de l'home.
És de l'home, depèn de l'home. La dona, si no s'ho passa... És a dir, en canvi, aquesta frase que jo la faig meva, després de meditar-ho, no, sí, no és allò que ho dius al tuntun. Jo crec que és una frase que està bé, que dic, escolta, cadascú també és responsable.
Sí, home, sí, però el sexe és cosa de dos i...
Sí,
o de més, però ara, les cites de moment només han sortit parelles.
Però fixa't, una altra cosa que a mi m'horroritza...
Deixa'm anar fent una mica, anar situant coses que no hem de... És a dir, la precipitació aquesta, no?, que provoquen també les aplicacions...
Emocional, és a dir...
Després, aquest excés d'obertura, no cal que m'expliquis els teus drames, no?
Si els expliques amb humor, és a dir, si tu són drames superats d'alguna manera i ho expliques...
Sí, però no són, la majoria de les vegades no són superats.
M'expliquis. Una cita no és un pany de llàgrimes. Una cita,
però al contrari,
no és una sala d'espera del cap. No m'expliquis els teus ex, no m'expliquis les teves malalties.
Ni és un psicòleg amateur, ni un... No, les
ni és una teràpia de grup.
Cites per educació.
Com a molt la primera, o sigui, sí, sobretot la primera.
Podem parlar del temps, podem parlar de viatges interessants que hem fet, de llibres que hem llegit, de pel·lícules que ens han agradat.
I sobretot que al final cadascú, jo crec que és molt important escoltar, no tant parlar. Mm-hmm. Llavors, clar, si tu parles i dius jo és que estic fotut perquè no sé què, jo no sé què, jo, l'altre, amb la meva època sortia corrents. Ara veig que la gent potser també és més educada i tenen, aguanten aquest rotllo, però no li interessa. És com, si,
és com si tot de seguida comencés més aviat, no? Com la moratòria aquesta de, no sé, quantes cites hi ha abans, no t'expliques, obres la motxilla, 3 o 4, abans hi havia. No, ara ja és la primera, no hi ha...
No tenim temps.
Efectivament, tot va, el meu va entendre massa ràpid i això provoca que una cosa que teòricament és més lúdico, festiva, recreativa que mai, perquè no, ens trobem, ens ho passem bé i adéu, acabes amb frases com de l'estil este es de las que si te he visto no me acuerdo, que és la frase que surt al joc. Que...
Sí, es confirma que és el joc, eh?
Ah, veus, Maria veus, Bou, veus.
I també diversos sí, oients ens estan dient que sí, que és el joc. Ho he anat a buscar i quan m'he vist l'escena dic que és veritat.
És que...
A cocteleries no hi ha qui el
vagi. Tots hem estat al joc, sí. però clar, és que fos, la cocteleria és que ha trepitjat el Joaquim Luna.
No, i sobretot perquè la peli capta molt bé la gràcia aquella com del jardí, molt bo per una primera cita, moment còctel, abans de sopar. Però clar, llavors, aquestes cites acaben sortint coses com molt desagrables. Jo, un altre que trobo que dius, home, això no, jo no m'agrada ni m'ha passat, que és discutir si tu ets molt dolent sexualment, si el bo sóc jo i tu ets el dolent. Jo aquesta cosa de discutir d'això, jo crec que...
La segona cita, quan acaba la segona cita, diguem... Es defineixen o es diuen què no els ha agradat de l'altre al llit.
Es retreuen.
Clar.
Els errors...
Clar. Però això jo primer ho trobo, diguem, molt lamentable. Perquè moltes vegades, sovint, el que... En aquest cas, tu, és que tu no saps donar petons. Escolta, això depèn. Hi ha gent que potser aquells petons li sembla que són els més sexis. És a dir, aquesta idea de que algú et jutgi, això no és...
De que tu tens el cànon de com es fan petons, no?
Clar, exacte. Per tant, i moltes vegades determinades coses d'algú que dius, no, doncs a mi m'havien dit que jo això era molt o molt dolent, no sé. Dius, doncs algú arriba i diu, no, sí, escolta, sí, jo m'he passat molt bé, depèn d'aquí. I per tant, aquesta cosa d'acabar com és una mena d'examen contrarrellotge que tal, quan no surt bé, a sobre què hem de fer? En lloc d'allò d'abans ja et trucaré, i els dos saben que ja no tornaràs a trucar i és més educat i menys violent, sembla que no, que com la dinàmica aquesta de...
Bueno, com abans el Cineforum, quan s'acabava la pel·lícula.
Sí.
Comentar la
es comentava la pel·lícula. Ah. Ara, quan s'acaba el polvo, doncs, escolta, es fa una mica de sexe fòrum, allò de dir, mira...
Un enfilall mirall de Twitter,
escolta, el que m'ha agradat, sí, el que no...
Cal, en pantalla, de dir, mira, aquí en aquest moment jo crec que has entrat per aquí...
Un pitxalón, som, estàs parlant? Una anàlisi de la jugada?
Una anàlisi de la jugada, sí, sí.
Però, Albert, aquesta anàlisi, si les coses han anat bé, pot ser de dir, vale, perquè tothom surt content, però, clar, si és una anàlisi de, ara, jo et diré tal, això...
Hem de parlar.
No, però amb el cas aquest, com de dir... I, a més, és que és injust, perquè que tu i ella, o ella i tu, no us heu entès, no vol dir que tenim que trobar una culpa que sempre és de l'altre, clar. No,
a part, si tens una aplicació, és tan fàcil com dir, mira, si no t'ha agradat, goi, te tornes a obrir l'aplicació, exacte, i el proper puntues... que vegis, no, ho apuntues malament.
Ho apuntues malament,
no? Però vull dir, el proper que vegis, doncs llavors agafes un altre, sí, i ja està, sí, no?
Sí. Una estrellita, no?
Sí, sí, però clar, és...
No recomendable.
Perquè això, perdoneu, a Tinder funciona així? O sigui, tu pots deixar comentaris sobre aquesta persona? No, eh?
Com a mínim, abans, experiència d'usuaris no n'hi havia. No hi havia votacions com, jo què sé, el Booking, sí, que valores un hotel.
Exacte,
alerta que hi ha trobat mosques.
Comentaris.
I que pots, tenir el, i que pots posar titular.
Comentaris. I fotos també. Clientes.
Al lavabo, just. Sí. Saps? Les racions escasses.
Bueno, però aquí ara fem
anem
broma.
Anem cap aquí, eh?
Qualitat preu, justet.
Arribarà perquè la...
Car per lo que era.
La vida... Molt bo. La dinàmica aquesta arribarà, perquè naturalment, si a l'aplicació li afegeixes, sí, sí, aquest morbo de dir, a veure, aquest...
A veure, clar, quins comentaris té, clar. Ara ja no agafes un hotel sense mirar els comentaris.
A veure què diu la gent.
Doncs amb més raó, amb qui t'allites.
Home, i escolta, puntual, no sé.
Però funcionarien bastant, és a dir...
Ranci.
No, la comoditat, de, o sigui, comoditat del llit, que funciona bastant, eh? Comoditat, sí, del llit. Sí. La relació qualitat-preu, sí, també funciona. El tema de l'esmorzar, si és complet o no és complet.
I llavors, tenint apartat d'altres, perquè no encara, si no cap exactament, cap, doncs altres comentaris que vulguis
fer. Però vosaltres, no, us veig molt contents, però per mi això és terrorífic.
Bueno, perquè no estem divorciats, l'una, clar.
Clar.
No, perquè se suposa que tothom té que acabar de passar per el tubo, no?, per acabar fent tot això, i això no és veritat.
Perquè tu en cap moment has utilitzat cap d'aquestes aplicacions,
no,
per lligar?
No, jo, no, alguna vegada ho he dit aquí, un any de la meva vida hi havia una cosa que no té res a veure, que era mític, perquè jo era com més formalet, i jo em vaig adonar que aquella, les dos o tres cites que vaig tenir, són horroroses, són estressants, són, i són una mica, et deixen una cosa, dir, escolta, no, jo segueixo reivindicant, crec que és molt fàcil que si tu a la vida, que hi ha molts moments, trobes algú que t'agrada, t'atrau, pues tractes de conèixer-lo mica i convidar-lo. Per mi està molt clar. A dinar, a sopar. Ja està.
I a partir d'aquí...
I aquesta cita no és un sopar, no té aquest estrès que tenen aquestes cites, perquè ja penses i dius, bueno, mira, això sí, això no, ja està, i t'estalvies tota aquesta tensió que transmeten els personatges de la sèrie, que deu ser real. Jo, com no faig això, doncs no ho sé, però entenc que deu ser real, que és bastant versemblant. És terrorífic, també, aquesta cosa que passa a vegades amb algú molt jove, la noia que resulta que no té la majoria d'edat.
Que aquesta és una història que jo no he vist del segon capítol, que és la del David Verdaguer.
Jo sí que l'he vista. No? Sí, m'ha agradat aquesta
història. Bàsicament és una trobada, sí, sí, entre un home que deu passar dels 40 amb una noia que
tants,
és molt 40, jove.
Sí,
sí, no, sí, 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 perquè es fa el joc final d'equiparació amb el pare de la criatura.
Clar,
doncs aquesta noia resulta que està a punt de fer els 18, però encara no els té.
Però ell creu,
ell no ho sap.
I també ha sigut via aplicació.
Sí, sí. De totes maneres... si veus aquella noia i no en té 18, vull dir, si no en té 17, en té 18 i dos mesos. Llavors, sí que és veritat, hi ha la diferència legal del fet en si, eh? Però...
De fet, ell sap que acaba de fer els 18, que fa com 3 setmanes,
sí,
que ha fet els 18.
Sí.
Vull dir que ell sap que té 18 acabats de fer, però en realitat no, li falta una setmana per fer-los.
Hi ha una diferència de 3 setmanes, exacte, entre l'edat real i l'edat que ha dit la noia.
Sí, però té un punt també molt interessant, que és allò, diguem, els problemes dels homes madurs que els agraden les noies joves, o que un dia ocasionalment han anat. I està molt bé, i jo com a home agraeixo que quedi clar que ell no ha tingut cap mala fe ni ha enganyat en res. Jo crec que ell no se li pot retreure res, no?
Al final?
Al final sí.
Ah,
al
sigui,
final sí.
Té, jo clar, crec que no se li pot retreure absolutament res.
No, no sé si podem fer spoilers o no.
Sí, sí. Fins al final. Que, no. Que al final, llavors, jo crec que sí, se li pot retreure absolutament amb totes les lletres.
Tens raó. Però quan el moment en què el seuen allà, la mossa d'esquadra, i li ve a dir... Sí, sí. I tal, que escolti, que això a vostè li podia haver sortit molt... Clar, vaig a greixes que almenys quedi clar que estic raó, dono tota la raó que la fugida d'ell l'espantava, però bueno, com en aquest món tot és tan ràpid i tan dràstic, doncs entenc que diu, doncs mira, aquí s'ha acabat ja la cita, s'ha acabat... I efectivament, jo més creia que hi tornaria. Saps allò que...
Totalment.
No
bueno, però Cites tampoc no és cap documental, eh? Vull dir que és una sèrie de ficció que simplement explica trossets, com posar la càmera a històries d'atenció en les cites.
A tu et va agradar?
A mi m'agrada molt. Les quatre històries de les cites està molt bé, el guió està molt bé, la construcció dels personatges està molt bé, les actuacions estan molt bé.
Tu t'agrada veure això de cites gens. Dels altres? Gens.
A mi em passa com
a
First Dates.
Sí, però no.
Que penso, jo no ja estava veient això. O sigui, tinc la sensació del pudor, de dir això és una cosa molt íntima, entre dues persones, on surten totes les vergonyes, on estan en posicions molt vulnerables en tot moment, perquè si una cita és una trobada de vulnerabilitats en un lloc que no sabem què passarà. Doncs em passa el mateix en First Dates. Que amb,
bueno, First Dates per a mi és incomparable. Allò sí que em fa patir indiscutiblement. Això tens la impressió que està que és una pel·lícula molt basada en la realitat, però que és cinema, no és...
First Dates.
First Dates, jo...
No, First Dates
és real. Per mi, First Dates és un programa abominable. Jo
per
no
què?
El puc veure. Jo, i no és...
Perquè
no és...
t'hi veus a tu, allà.
No, al contrari, penso jo, mai de la vida...
No, faria... però et veus amb tics o amb coses, o per què no el pots veure?
No, perquè té una part desagradable de trobar-se i decidir, i a vegades una mica... que no se'm malinterpreti, quiero y no puedo, no? És on trobes un tipus de persona a vegades
una mica...
Però és
el que fem tots
a
les cites. És el que fem tots a les cites.
A mi és el meu plaer culpable, jo me la miro una estona, moltes vegades.
No pateixes,
perquè em distreu.
Perquè quan
bueno,
dius...
però jo com que me la miro amb superioritat moral, perquè penso, mira... Mira aquesta, que té 55 anys, ui, sembla molt més caducada que jo. Clar, ningú em porta la contrària. Els veus i penses, bueno, jo com que ho veig, que ja saben que hi ha una càmera, en el fons ja ho saben. Que
sí,
hi ha una
però
càmera.
No creus que te n'oblides un cop estàs allà?
No pots oblidar-te'n d'això.
Són gens conscients.
Vaja, no ho sé, és que no...
Gens conscient.
Jo crec que sí, eh?
Les actituds són tan genuïnes en tots els casos. I els personatges estan triats, estan ben triats perquè reaccionin de manera totalment genuïna
i
espontània.
A mi el que em sorprèn és que encara hi hagi gent que es presti a anar-hi.
Jo crec que no els acabaran.
Porten
7 anys, van començar igual que Islàndia, recordo, perquè jo estava molt enganxat a principi First Dates i era just, va començar l'estiu abans, l'estiu del 16, és a dir, porten 7 anys de cites. El càsting jo trobo admirable, perquè hi passa de tot, allà, tant des del punt de vista d'edats, de tendència sexual, de gènere, si ho veus tot...
L'aspecte és modern, és contemporani.
Jo crec que amb això està molt bé.
Però ja que hi punt una mica de retrets, quan la cosa no ha anat bé...
És el joc de guanyar i perdre.
Sí, però clar, els retrets és que, perds, però és com si perds i et vingués algú al vestidor i digués...
O sigui, tu no hi vas per por que et diguin que no tindrien una segona cita.
No, és que no, és un format...
M'ha dit que cada uno és responsable de su orgasmo. Claro.
No, jo pateixo. Amb el First Dates, en canvi, amb aquesta sèrie, Dates Barcelona, no?
Cites Barcelona. Bé, molt bé, perfecte. Doncs escolta, hem pres un
restaurant, sopar, tranquil·litat, donar temps... Ja està tot inventat, Això, de... no és veritat.
Sí, ja està tot inventat. Des de quan?
Perquè des de sempre.
Des de sempre no.
És només que si el que fas aquí és donar-li una altra velocitat. Tens raó, això. Però bueno, perquè tot té que ser tan ràpid.
Clar, perquè vull això i ho vull ja, i a veure...
Home, i disfruta abans de...
Va, anem al restaurant. Sí, és
minuts i dos quarts de vuit, les dones 10, avui la Carol Saliner i l'Ester Pujol ens prometien aquest rànquing, aquest top 10, 10 plats que trobes al restaurant i que abans no existien.
A veure, pels que tingueu una primera cita aquest vespre, aquest dijous. A veure, plats que segur que trobareu al restaurant. Fixeu-vos bé en la carta. Potser aquesta hora encara no, però vaja, ja van arribant al restaurant.
Sí, la gent va més d'hora ara.
Sí, sí. Doncs amb el número 10 segur que hi trobareu els poke. Fem un poke? Us apunteu un poke? Poke ve de poke bowl. No de bol, de pilota, sinó de bowl, que és bol. No en ve baixa de volar, sinó en ve alta de recipient. Bàsicament és un plat hawaià que porta peix amb arròs i diversos vegetals. El que vindria a ser el plat combinat o l'amanida de pasta o d'arròs de tota la vida. Però, alerta, peculiaritats. És cru, com ha de ser tot ara, tot t'ho has de menjar cru, i ha de ser barrejat. No fos cas que féssim un primer, un entrant, un primer, un segon i unes postres. En aquest ordre hi ha plats diferents. No, tot ha de ser una mica de desordre. Un sol plat, un brunch, un buffet, un all that you can eat, una fórmula per a compartir xicos. No, o sigui, primer, entrant, primer, segon i postres, això ja ho veiem.
No es foten llarg aquests bols?
Aquests bols es foten llargs perquè sobretot tenen dos protagonistes estrelles, que són l'alvocat i el mango. Tot té gust, alvocat i té mango.
És que ahir vaig fer un. Eh? Sí. I salmó.
I tot barregat amb soja, ben amarat, ben empapat de soja. Però soja, quan trobeu soja, foteu-la tot arreu, meló amb pernil. Fota-li soja, crema catalana. Fota-li soja. O sigui, recordeu, tot barrejat cru, alvocat, mango i soja.
Amb el número 9 teníem el tofu a la brasa. Això serien les noves barbacoes, ara que són healthies, sostenibles amb el medi ambient, vegetarianes, tot el que abans eren botifarres i cansalades, ara són tofus a la brasa.
Aquella parrillada d'abans.
Aquella parrillada.
Allò que va deixant el greix, que va caient, que llavors no pots fer pas net.
És tofu.
Què, fotem una parrillada, sí. No? Això ja no.
Bon. Ja té forma d'hamburguesa, però ningú sap ben bé de què és. De què és el... És una hamburguesa de tofu, doncs vinga. Amb una mica d'excepció hi podria haver pinxos asiàtics, que seria, vol dir, el pollastre no està renyit. Pollastre, però hi ha d'haver una mica de cúrcuma i cilantre. Bàsic, això.
Herba, per exemple.
Això no ho sabíem abans, què volia dir la cúrcuma i el cilantre. Ara també hi és.
Número 8, el tataki o el tartar. Que la gràcia d'una bona carta al restaurant és que no entenguis gairebé ben bé cap plat.
No sé mai, i sobretot, quin, és, no sé mai quin és un i quin és l'altre, no?
Sobretot és important que els confonguis.
Són com bessons, no?
Un és, que, o sigui, el tataki que era el carpaccio o allò tallat com si estigués mastegadet? No, que allò és el tartar, allò mastegadet. En els dos casos us podem assegurar que serà cru, perquè ja hem dit que tot és cru. I en els dos casos us podem assegurar que serà escàs, perquè no s'ha donat mai la circumstància...
Però explica quin és quin, perquè... A veure,
el tataki és un tipus de tall asiàtic que és bàsicament tallar molt fineta i petita una cosa. Com un carpaccio una mica més reduït.
Una mica més gruixut.
I el tartar és allò que sembla que t'ho hagin mastegat abans.
Que
i
són com uns deuets petits.
Molt petitons. Molt petits. Molt mastegadet. Com unes engrunetes. No s'ha donat mai la circumstància d'un cambrer que s'acosti a una taula i digui: heu demanat, sou sis, millor demaneu tartar per cinc, perquè les racions són... No ha passat mai que aquest cambrer, quan ja us ha repartit a tots, vingui de... Queda un platet més, algú s'anima? Que ara ve la part sucarradeta del tartar, la cremadeta. No ha passat mai perquè és cru, també.
Amb el número 7 tenim els pans. Mil varietats de pans, les focatges. Tu vas a qualsevol restaurant, té pa de vidre, pa de xapata, pa de sègol. O sigui, l'ingredient també va canviant. D'espelta, el bol de cibada, el de camut, escolta'm, de blat antic. Diu, antic, d'antic, blat antic, de tot. Pans raros, que ve la tardor, amb carbassa i anous, de ceba, d'olives, de formatge.
Ai, d'olives m'encanta.
De sobrassada, veus, la Maria. Abans, quan ens enviaven a comprar el pa, hi havia màxim dues o tres varietats. Pa rodó,
el pa de mig, el
pa girat,
o la barra, o el rodó.
La barra.
Sí, sí. O el llonguet. Sí. Si
la baguette és d'ara, Maria. La baguette ja va de baixa.
No, la baguette, quan jo era jove que anava a comprar el pa, ja es va començar a portar la baguette.
Sí, però seria un cas en què la cosa italiana ha passat a la cosa... ha sobrepassat a la cosa francesa.
Però la focaccia ja és plat, diguem.
Ja és plat,
que...
també. Sí, no? També el posem aquí.
Però es fa amb raig d'oli, és la focaccia.
És un tros de pizza, no?
Sí, però vull dir que...
Sí, però també hi és allà, d'acompanyament, Com a pa també el pots tirar.
Sí, tant.
Número 6, plats per aquesta nit, hamburgueses estranyes. Abans només hi havia un tipus d'hamburguesa. fes-me'n mig i mig i pica-me-la dues vegades. Que això era hamburguesa de mix de porc i vedella i passat dues vegades per la picadora. Del,
o sigui, tu demanaves així, mig i mig i pica-me-la
dues vegades?
Jo no,
però jo recordo la meva àvia i la meva mare, mig-mig vol dir 50% porc, 50% vedella i, pica, i passa-me-la dues vegades. Aquella màquina, que, perquè no estaven fetes, no? O sigui, l'hamburguesa... Però llavors van començar a venir pollastre, gall dindi, conill, fins i tot lluç. Després es van sofisticar una miqueta, portaven algun ingredient, formatge, ceba, bolets, espinacs... I després ja va venir la sofisticació total. Botifarra de perol amb ceba caramelitzada, foie i poma, calçots i romesco...
Però sempre hi havia un ingredient més o menys de carn, no?
De carn. Què passa ara? Que ara hi ha les hamburgueses que no són de carn. Heura, de llenties, les de seitan, les de tofu, les de quinoa, les de tzuquis, les de tempeh...
I n'hi ha boníssimes, aquestes, no?
Això diuen. Però això de la carn que no és carn és com la llet que no és llet. Que tot el que no sigui vaca està bé. Saps? Coco, ametlla, arròs, soja, cebada... No. Hamburgueses estranyes.
Avui se superen moltes d'aquestes coses.
Amb el número 5 també trobem sucs energètics i smoothies, que smoothies vol dir sucs suaus, que en principi ho eren tots, no us havien de pastegar, diguem, eh? Són cremosos, porten llet, iogurt o begudes d'aquestes vegetals. És molt important que aquests sucs portin un ingredient de la paleta de colors verda. Una mica de bleda, una mica d'alvocat, alguna cosa taronja però que no sigui taronja. Si pot ser pastanaga o carbassa però que no sigui taronja. Una punta de gingebre, maracuyà, mango, que dèiem, no?
Alguna arrel per allà, ratllada,
sí,
no?
Una mica d'arrel ratllada. Es veuen per anar bé amb un pot d'aquells de marmelada ja utilitzat, amb una canya d'aquelles ratlladetes que semblen aquelles...
De cartró.
De cartró, sí, que hem de dir tots, són sostenibles, però no fan el fet, sempre acaben estovades. I tenen noms d'aquests imaginatius en anglès. Berry Berry, Green Sunshine, Tropical Tango... No, tu ja no trobes
posa'm
aquell...
Posa'm un beriberri.
Posa'm un beriberri.
Posa'm un suc de taronja natural.
Tretrabric petit, de suc de préssec, del granini pel nen, per tal de buscar el col·le.
Que teniu trinarancos.
Que de trinarancos, amb edulcorants, 325.
Trinaranjos.
Bueno, encara es deia trinarancos. És que tu, clar, ja ets de la baguette. Ja.
Número 4, l'humus, que és un altre gran nouvingut dels restaurants. És el que el gin tònic a les cartes dels restaurants està per tot arreu i t'ha d'agradar, sí o sí. Jo penso, si la meva mare m'hagués obligat a mi a fotre'm un puré de cigrons a casa, o sigui, jo hagués estat allà que aquell puré de cigrons hagués sortit per esmorzar l'endemà... I si no, el bocadillo per l'escola, que t'ho embolicaré. És a dir... L'humus és com...
Però si et diuen símbol... humus, no?
No, és el símbol de coses per compartir i per sucar-hi coses. Sí. O sigui, no ens confonguem, eh? No estem parlant de sucar pa a un sofregit. Això no es pot fer mai. O sigui, tu has de sucar nachos, totopos, bastonets d'api, trossets de pastanaga, branquillonets de bròquil. Tot el que serien crudités, cap problema.
Totopos, què és?
Totopos, totopos és una mena de nachos. Ah. Però vull dir, no demanis una cistelleta de la baguette tallada per sucar coses. No, has de sucar api i coses així.
Amb el número 3 tenim el carpaccio, que consisteix en llesques transparents de coses. El que abans volia dir tallat fi, no? N'hi ha de tot, de carn, de peix, de fruita. El carpaccio ha anat guanyant terreny i en trobem com a primer plat amb de carxofes, carpaccio de peus de porc, de gambes, i ha anat evolucionant a una velocitat tan elevada que el carpaccio de vedella ja és de boomers. Ja és antic, ja, això ja no es porta.
Que és l'origen, diguem,
que seria l'origen, ja no es porta. Els postres, hi ha carpaccio de pinya, la Macedònia ja no existeix. Macedònia no n'hi ha. Ja no hi ha daus de res, és tot talladet fina. Jo estic esperant el dia que provin de fer-ho amb síndria, a veure com es fa el carpaccio de síndria. No es descarta que es pugui fer carpaccios.
Però potser és per posar-hi menys teca.
Jo ara em posaré una medalla. Jo no, difícilment em queixo de res a un restaurant. A Sitges, a l'any 95, escriure un article a La Vanguardia que es deia El timo del carpaccio. Carpaccio era un pintor venecià, per cert, bastant. Perquè em van servir una làmina riuta de re, gairebé invisible, a preu de bou, però un preu tal, i vaig dir, això és un timo. Ja vaig veure que jo donaria
veure
el que
peu... Vindria.
El que vindria. Sí, sí. Això serà un timo.
Ho digui l'any 95.
Exacte, sí, sí, allò, el pacient zero del Carpaccio va ser Joaquim Blume l'any 95 a Sitges.
Això què és?
Al número 2 hi ha el ceviche, com a exemple de cosa exòtica, de cosa oriental, com el sushi, el maki, el sashimi, el temaki, l'uramaki i el teriyaki. Són cosa exòtica, que és crua i freda, ja ho hem dit, que les coses són crues i fredes. Ara tot arreu. Es mengen palillos, no dels de punxar escopinyes en el vermut, eh? Palillos. No demanis una forquilla que quedaràs malament, Joaquim. I porta sèsam, escampat per sobre, que fa de mal mastegar, perquè no cabes.
Que se queda la gent.
Queda tranquil. Hosti, no hi poseu tant sèsam.
I picant, no. Cuidado, chicos, con lo rojo.
Lo rojo, que és muy picante. Lo diuen ajupits a la vora de la taula. Posa't dret! Jo soy chico, soy una senyora, jo. Val, llavors, a veure, que aniran, aquests plats aniran acompanyats de kèfir, chia, kimchi, matcha, kale o chai. No són els noms monosil·làbics que posen els seus fills la gent moderna. Ot i ucaipol, no? Són els tipus de plats que han desplaçat, ostres, els calamars farcits, el còctel de gambes, la llimona gelada, el pijama, el préssec en almíbar.
Que la Maria li deia pijama.
Ja. Ah, pijama.
Sí.
Amb el número 1 hi trobem el ramen, que és l'última moda en sopes. Últimament, no sé vosaltres, però han proliferat.
Sí, sí, sí.
Un reguitzell de bars i tavernes japoneses, o xineses, o coreanes, o asiàtiques, plenes de gent que menja uns bols, i ja hi tornem amb els bols, fondos amb una aigua, que és un caldo fet amb una cosa que ha bullit molt de temps ossos de carn, i amb coses que floten. Molt important que hi hagi un ou dur tallat pel mig, que estigui allà i que es vegi molt. Uns fideus semblants, uns espaguetis i brots de soja germinada, amb col. És una sopa menjada amb bastons.
És el que és el pokeball fred, el ramen és el calent. El que seria l'amanida de pasta que tu fas quan tornem a la platja. Sí, des de l'hivern. Així com tu, ara anant a la platja, ja ho deixo fet l'amanida de pasta, doncs ja et deixes fet el poke. Doncs el ramen és l'escudella moderna.
La feinada que tens per trobar una escudella a Barcelona. La de ramen, a la cantonada.
Balanç, Joaquim, d'aquest panorama desolador que ens han pintat.
No, per mi, jo totalment d'acord. He trobat a faltar una cosa que detecto darrerament, que a mi també em molesta molt, que és com les postres. Ja ha desaparegut la postre que dius mel i mató, i ja mel i mató, no. Les postres estan començant a ser amb una d'acompanyaments.
I complicades.
I una tal que tens que ser molt aclarida, dir, escolti, jo demano això, mel i mató, però què més posen? Però no, perquè a vegades és que posen, no sé, un tall de mango.
Maracullà.
Una maracullà, una mica de xocolata, i dius, no, les postres per mi haurien de ser...
Sagrades.
Sagrades.
Sí, sisplau. Però
m'ha agradat molt perquè també estic bastant en consonància.
Però si no, menjaríem el mateix des del segle
XVII. Però el problema, Albert, són els abusos. Clar. Si està bé menjar sushi, està bé tastar humus.
Bueno, que hi ha molts restaurants que no, això també busca'ls, no? Vull dir que els que no estiguin fent això, els que no estiguin fent el que fa tothom... Clar. Doncs anem-hi.
Efectivament.
No? I també és responsabilitat nostra.
Efectivament.
Responsabilitat de tots.
Sí, com l'orgasme. Ara cadascú...
Clar, cadascú és responsable.
Liberalisme gastronòmic. Joaquim Luna, que tinguis un bon dijous.
Igualment.
I a sopar avui.
Sí, avui excepcionalment no hi ha sopar, perquè aquesta setmana ja vaig molt carregat de sopars demà.
Perfecte, descans.
Però no està mal un partit de futbol d'aquests.
Ah, bé, clar, Nations League.
Ara ens explicarà el jove. Mica de quinoa.
Perdó, no, mira, bona pregunta, no ho sé tu. No,
bueno, ja, encara tens temps. Bé, un moment i descobrirem, a veure ja què diuen els comuns de Barcelona, perquè, clar, dissabte, d'aquí a 48 hores, hi ha d'haver nou alcalde de Barcelona. No serà de Colau, però serà Jaume Collboni o serà Xavier Trias. Veurem a veure què és el que han dit. Ha parlat aquesta tarda Jaume Collboni primer i ara acaben de parlar també els comuns. Ho sabrem d'aquí un moment.
Islàndia, amb Albert Ong. El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria els altres números ser com el 7. Moritz 7. Un sabor bestial.
Arriben al Corte Inglés els descomptes top.
La millor selecció de marques top de moda, accessoris, esports, llar, amb fins a un 40% de descompte.
Morgan, Emidio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suiling i moltes més.
Fins al 21 de juny, gaudeix de descomptes top.
Les teves compres al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la plantada de l'arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si vols viure-les, no et perdis les festes tradicionals de l'arròs. El 17 de juny a la Ràpita, per gaudir-ne amb família d'una manera festiva.
Més informació a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Corpinat presenta el tercer festival gastronòmic. Més de 30 sopars en espais singulars dels nostres cellers.
Del 15 de juny al 31 de juliol no et perdis la cita gastronòmica més esperada de l'any.
Festival gastronòmic Corpinat. La millor cuina amb els millors escumosos nascuts al cor del Penedès.
Gaudeix del Festival Gastronòmic Corpinat. Tota la informació i reserves a corpinat.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Islàndia, amb Albert Ong.
5 minuts i 3 quarts de 8. El que dèiem abans, sembla que Xavier Trias té més a prop l'alcaldia de Barcelona. Els comuns acaben de parlar i han dit que no votaran Jaume Collboni, que sí que s'havia assegurat, semblava, el suport del Partit Popular. El Cesc Giró ha seguit aquesta tensió als mitjans dels comuns. Cesc, bona tarda, és així?
Bona tarda. Sí, sí, Barcelona en Comú assenyala els últims pactes del PP i Vox en diferents punts de l'Estat per assegurar categòricament que amb els populars no aniran, diu Jordi Martí, ni a la cantonada. El tinent d'alcaldia argumenta que una equació on hi hagi el Partit Popular no en pot sortir un alcalde progressista.
No farem cap tipus d'acord que impliqui el Partit Popular. I cada dia que passa, cada dia que el Partit Popular fa un acord més amb Vox, cada dia que sabem que tindran governs en comú amb l'ultradreta, ens dona encara més raons per estar convençuts de que en cap cas el que passi dissabte tindrà res a veure amb la participació del Partit Popular.
Assenyala que l'única alternativa seria un acord d'esquerres entre el PSC, els comuns i els republicans. Una opció revela que ara mateix tindria el vistiplau d'esquerres si les converses es fan al màxim nivell. Martí acusa els socialistes de no estar-hi d'acord i de boicotejar aquesta via amb la roda de premsa que ha fet aquesta tarda Jaume Collboni, pressionant Ada Colau, diu, perquè li regali l'alcaldia. Els comuns, però, mantenen la mà estesa, disposats a reunir-se en qualsevol moment.
Gràcies, Cesc Giró. Queda, doncs, encara no 48 hores, el ple a Barcelona. És dissabte a les 5 de la tarda, el ple de Constitució del Govern Municipal. Veurem a veure què passa. En tot cas, els comuns que acaben de dir que no votaran a Jaume Collboni si té el suport del Partit Popular. Més enllà de Barcelona, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Girona, per exemple. Què passa a Girona?
Doncs a Girona gairebé s'ha tancat un pacte a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que evitaria que la socialista Sílvia Paneque aconseguís l'alcaldia. L'alcalde, en aquest cas, seria de Guanyem, Lluc Salelles.
A Vic governava ANR, majoria absoluta. Continuarà governant Junts
amb el suport del PDeCAT i Albert Castells liderarà el govern local, en aquest cas.
Borges Blanques.
Governarà la CUP i Esquerra, desbancant a Junts.
També s'han tancat pactes a altres ciutats, eh?
Sí, a Puigcerdà, Tàrrega i Sant Celoni, a la capital de la Cerdanya, Junts s'ha aliat amb els independents de Futur per Puigcerdà, que impediran que Esquerra aconsegueixi l'alcaldia. A Tàrrega es reeditarà el tripartit d'Esquerra, CUP i el PSC, que deixarà Junts a l'oposició. I a Sant Celoni del Vallès, al Vallès Oriental, volíem dir, l'alcalde serà el socialista, que rebrà el suport de la CUP i desallotjarà a Junts. La Garriga, per últim, Meritxell Budó recuperarà la vara d'alcaldessa.
Si anem al País Valencià, el vicepresident de la Generalitat, ho hem sabut avui, serà de Vox i serà un torero.
Sí, Vicente Barrera, ex-torero, que també dirigirà la Conselleria de Cultura. Vox també tindrà Agricultura i la Conselleria de Justícia, Interior i Governació. És el que marca l'acord de l'ultradreta amb el PP sota la presidència de Carlos Mazón. Els dos partits posen el punt de mira en el català i l'educació. Garantiran que les famílies puguin escollir la llengua d'ensenyament dels nens o el contingut de les activitats extraescolars. També derogaran les lleis de memòria històrica i les subvencions a entitats que promoguin el concepte Països Catalans. Finalment, preveuen també la creació d'una llei de protecció de la família que parla de violència intrafamiliar i no de violència de gènere, entre altres.
I els bombers confirmen que busquen una segona persona morta a la Riera de Gaià, a Ulldecona. Hauria perdut la vida durant els aiguats de fa dos dies.
Si els bombers diuen que treballen amb la hipòtesi que hagi quedat ensorrada o enganxada amb les canyes de ribera. Aquesta tarda han trobat restes de la per seva roba d'una dona a 3 quilòmetres del cotxe on anava juntament amb un altre home que ja es va trobar mort dins del vehicle després dels aiguats.
I aquesta tarda ha arrencat el sonar. S'allargarà fins dissabte a la nit. Allà hi tenim el Marc Simón. Marc, bona tarda. Quin ambient hi ha aquí?
Bona tarda. Han encetat el sonar el DJ català Sergi Botella i l'ha seguit la Marina Herlop. Des d'aleshores, cada cop s'hi ha anat acumulant més gent. Aquest any el festival ofereix més de 250 propostes artístiques que es repartiran entre el sonar de dia, que es fa a la Fira de Barcelona de Montjuïc, i el sonar de nit, que acull la Fira de la Gran Via. Les actuacions més esperades les veurem demà i dissabte a la nit amb el disjoc irlandès Afex Twin, el duet noruec Paisep o la catalana Bad Gyal, que trepitjarà l'escenari de la Fira de la Gran Via la matinada de dissabte. Això sí, avui també hi ha teca. De fet, molta expectació pel jockey afroamericà Black Coffee, que tancarà la primera jornada del sonar a partir de les 10 de la nit.
Gràcies, Marc Simón. L'ambient l'hem notat perfectament, aquest ambient del sonar que comença des d'ara i fins dissabte. Gràcies, Joan Torres.
Que vagi bé.
Els esports, Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el Madrid i avui ha esclatat una bomba al Barça que es diu Nikola Mirotić.
Sí, perquè el club, el Barça, ja li ha comunicat al jugador que li rescindeix el contracte que tenia signat fins al 2025, una notícia que ha avançat TV3, i de fet fa una estona el jugador, el propi jugador, ha donat la seva versió en una entrevista a Mundo Deportivo i està enfadat perquè el Barça l'acomiada, diu, sense ni tan sols haver-li ofert la possibilitat de seure a negociar y sin donarle cap mena de explicación.
Sinceramente no. Mi agente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado si es tema económico, nos sentemos, hablemos, vamos a ver si podemos hacer algo.
Efectivament, la decisió del Barça s'hauria pres per motius econòmics perquè la fitxa de Mirotić és la més alta de la plantilla, però diu que s'hagués abaixat el sou si el club li ho hagués demanat. A tot això, deixem apuntar que des del club es mostren sorpresos amb aquestes declaracions i diuen que Mirotić mai no s'ha volgut abaixar el sou, sempre que li han plantejat, que segurament ha estat en moltes ocasions. D'aquí a uns minuts arrenca la roda de premsa de l'entrenador Šarūnas Jasikevičius prèvia a la final, prèvia al primer partit a la final contra el Madrid, demà a les 9 al Palau Blaugrana, per tant, pendents que hi hagi alguna reacció més.
Resumint, l'ambient ideal per començar la final de Lliga contra el Madrid.
Totalment, el Barça en aquest sentit ja comença perdent.
Sí, exacte. Sobre la situació econòmica del Barça, avui n'ha parlat l'excandidat a la presidència, Víctor Font.
Sí, creu que després de 2 anys i mig amb la porta al capdavant del club, la motxilla és encara pitjor que la que va deixar Josep Maria Bartomeu.
En números, el club avui en dia està pitjor que fa 2 anys i mig. I això són números, són dades. Per tant, no crec que no explicar-ho de forma transparent ens aporti absolutament res.
Tot plegat el dia que, justament, el Madrid ha ensenyat múscul presentant la seva nova estrella, Jude Bellingham, que arriba del Borussia Dortmund a canvi de 100 milions d'euros fixes més 30 en variables. Un Bellingham que, per cert, portarà el número 5, un número que també va lluir, ho recordareu, Zinedine Zidane.
No ho recordis. A 3:15, acabem. Comença l'Espanya-Itàlia a la Nations League.
Sí, es juga l'accés a Espanya a la final a la ciutat neerlandesa d'Enschede i juga amb dos jugadors del Barça, l'11, Gavi i Jordi Alba, l'11 de Luis de la Fuente, amb Unai Simón a la porteria, Jesús Navas, Normand, Laporte i Jordi Alba a la defensa, Rodri i Merino al doble pivot amb Gavi per davant, Rodrigo Moreno a la dreta, Jeremy Pina a l'esquerra i Morata a la punta d'atac. Recordem que si guanya, Espanya jugarà la final diumenge contra Croàcia.
Gràcies, Oriol.
Fins ara.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Van anar bé ahir els Who?
Ahir van anar molt bé. Molt bé, molt bé. Sí. Em va faltar un parell de temes, potser un parell de tres, però entenc també que estan pràcticament a la 80a i encara gràcies que ens van fer saltar el que ens van fer saltar. Molt divertit.
La seva primera actuació a Barcelona, eh? No havien tocat mai aquí.
Havien de venir el 2006, sí. Però no es van vendre prou entrades i vam haver d'anar a Saragossa.
Exacte. A veure, el temps. Avui no ha plogut?
Avui, que ens consti, no hi ha hagut cap ruixat, que ja és novetat, eh? Ja és novetat, perquè anem amb la dinàmica que anem. I demà, si n'hi ha algun, serà poc important a la tarda cap al Pirineu de les Comarques de Lleida. Alguns ruixats dispers si arriben a aparèixer. Serà un dia amb força sol, en general assolellat, tot i que a la tarda sí que serà variable en molts sectors de la meitat nord de Catalunya i, com a molt, això que dèiem, aquests xàfecs que poden aparèixer cap a l'extrem nord de les comarques de Lleida, poc importants i dispersos. Les temperatures semblants a les d'avui, de 25 a 30 graus, poden quedar una mica més frenades al centre del dia arran de mar, a causa de la marinada, però bé, temperatures bastant normals per l'època de l'any.
Reykjavik.
Mira, aquí avui estem a un mes just perquè comenci la canícula, el 15 de juliol, doncs canícula islandesa perquè han tingut una mínima d'11,6 i una màxima de 15,9.
Home.
De pensar que el mes de juliol, el mes més càlid a Islàndia, la mitjana de temperatures màximes és de 14,4, per tant han superat d'escreix la temperatura que acostumen a tenir el mes de juliol, canícula islandesa.
Clar, arribar a 20, posar un 2 és un miracle.
És un miracle. No sé si ho hem vist en aquests 7 anys.
Jo ho he vist estant allà.
Estant allà
un estiu, sí, he arribat a 21 graus, però és com aquí quan arribes a 40.
Clar, exacte.
Són els 40 d'aquí.
Són els 40 d'aquí.
Sí, sí.
Algun 18-19 sí que hem comentat alguna vegada.
Els 20 són els nous 40.
Són... Exacte.
Abel, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Us ha passat mai que de sobte trobeu en un estoig oblidat una pulsera, un rellotge o joies que no recordàveu que teníeu i que ja no us poseu? Amb Circa podeu treure'n profit. Són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzeu i us en faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Bé, ara a Islàndia, 10 minuts per les 8, una mare i un fill. Fins aquí, tot normal. El que potser no és tan habitual és que una mare i un fill escriguin un llibre junts a quatre mans. Això és el que han fet la Beatriz Roger i el Luiso Soldevila, mare i fill, que han escrit Marismes, una novel·la negra editada per Planeta. Beatriz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Luiso, bona tarda.
Bona tarda.
Luiso, perdona que et pregunti, per què no Luis i Luiso?
En realitat em dic Lluís Maria, però el meu pare es diu igual, el meu avi igual... el meu bisavi igual, i llavors van decidir per Luiso. Així que és una pregunta per la meva mare.
Ara, exacte, havia de mirar la
doncs,
mare aquí.
Doncs, culpa del meu marit, quan va néixer li va mirar la cara i va dir, però tal qual, li direm Luiso.
Luiso.
Punto.
Però ho havia sentit algun lloc, perquè jo no ho havia sentit mai.
A mi em sembla que ella estiguejava de petitó al Port de la Selva,
sí?
I que la seva germana tenia una amica allà, també, de l'estiu, que es deia Luiso.
Fantàstic.
Sí, i li va fer gràcia, i va dir així, zero problemes.
Fantàstic. Escolta'm, fem una cosa, presenteu-vos vosaltres dos, però un a l'altre. O sigui, jo demanaria, Luiso, presenta'm a la teva mare, i llavors la teva mare et presentarà tu.
Vale, perfecte. Pues la meva mare té 57 anys, viu a sí. Barcelona.
Començat bé, dient l'edat.
Estava patint jo, ara dic, a veure què dius.
Bueno, viu a Barcelona, té estudis de dret, és criminòloga, té dos fills, un sóc jo, l'altre la meva germana, després...
La germana com es diu, perdó?
Elena, com la meva dona, o sigui, aquí...
Perfecte.
Sí, sí. I és la directora del Centre Ambulatori de Drogodependències de Barcelona, Despierta. I, bueno, aprofito per dir que és una dona a la que admiro i estimo molt.
Carai, quina presentació.
T'ha posat al nivell sí, molt alt, Beatriz?
Molt alt. Sí. Doncs jo diria, bueno, el Luiso, evidentment és el meu fill, això ja ho sabeu, té 32 anys, és un apassionat de moltes coses, però jo diria que sobretot de llegir, d'escriure, de l'esport, és molt esportista, i del món del cinema en general. Treballa, de fet, en cine, i es va formar primer en administració d'empreses, a l'IQS, i després va fer estudis, va arribar un pacte amb el seu pare i amb mi, que no sé si ha equivocat o no vam dir, primer uns estudis seriosos, saps allò, i després el que vulguis. I llavors va fer un any, me'n recordo, a l'Escola Van de Part, de cinema, a Barcelona, i se'n va anar uns mesos a Nova York a fer amb una universitat que, si no m'equivoco, es diu la New York Film Academy.
Uh-huh.
I des de llavors va començar a treballar primer a DEA Planeta, que és tota la part de distribuïdora i de producció de cinema i de sèries, i després ja va entrar contra Corriente Films.
La mare,
i és molt simpàtic.
La mare, com si allarga aquí la mare per un fill. No.
Pavo real.
A part, en Luiso deu tenir alguna cosa bona en màrqueting directe. Perquè, clar, aquí, i aquí intervé l'Aleix Pariser. Aleix, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo no sé què pinto aquí, però...
Home, sí que... Sí,
és perquè... culpa teva que ells siguin aquí.
Perquè tu, o sigui, això que deia, que el Luis deu tenir coneixements de màrqueting directe, et va trobar un dia, no? Explica-ho tu, Aleix, a veure.
No, perquè la història és surrealista. Jo vaig anar a la premiere de l'estrena de Lo de Évole. O sigui, aquí entra Jordi Évole pel mig. Uh-huh. No? Jordi Évole, al Cines Aribau, fa uns mesos, presenta la nova temporada de Lo de Évole. El primer capítol era amb els Estopa, i decideix posar el primer capítol al Cines Aribau uns dies abans que s'emeti a la Sexta. I llavors jo va arribar allà a la premiere, hi havia molts famosos, l'Évole fent-se fotos amb els Estopa, i jo una mica allà en segon pla, i de cop i volta m'apareix el Luiso, i em diu, hola, és Aleix Pellicer? I dic sí. I em diu, jo t'escolto, les nits el tu diràs, m'agrada molt els esports i t'escolto cada nit. Hòstia, quina il·lusió, molt bé, ens podem fer una foto? Sí, fem-nos una foto, quina il·lusió. I de cop i volta em diu, he fet un llibre amb ma mare, m'agradaria que te'l quedessis i te'l llegis.
Ara, màrqueting directe.
I li dic, com que has fet un llibre amb ta mare? Sí, a quatre mans. I em diu, mira, està aquí ma mare. I me la presenta. Què tal, Beatriz? I me la presenta. I em... Sí, sí, em van donar el llibre, aquest Marismes, i me'l vaig endur a casa i li vaig dir, mira, no sé, em va caure molt bé. I dic, me'l llegiré, t'ho prometo, no tinc vida, però me'l llegiré. I et faré la meva ressenya a través d'Instagram. Em va dir, busca'm, em dic Luis Soldevila, dic, et trobaré.
Et trobaré.
No, hi ha dos Luis Soldevila.
I sí, sí, sí o no, et vaig fer la ressenya fa, sí, què? Sí. Unes setmanes?
Sí, un mes, potser.
Un mes, potser, li vaig fer la ressenya.
I a part de fer la ressenya, vas venir, no sé si et va agafar tu, Maria.
Sí,
i clar, va dir, tu diràs això, jo ho tinc difícil per parlar-ne, no? Però jo crec que això, Islàndia...
Sí, dic, una mare i una filla a Barcelona han fet un llibre de novel·la negra editat per Planeta, m'ha encantat el llibre, dic, mireu-vos-ho, no sé, Maria, mireu-vos-ho, sí, sí.
Sí. Sí, sí, i així va ser.
Escolta, a veure, sí, és que clar, tinc 3.000 preguntes, però vull dir, com escriviu un... O sigui, les relacions mare-fill, diguem, són tempestuoses a vegades, però si a sobre has d'escriure mitges i posar-te d'acord per cada línia, per cada capítol, per cada moment de la trama, què?
Bueno, jo sempre dic que aquesta aventura ha tingut lloc, jo crec, en part perquè ell me la va proposar, o sigui, culpable, i jo feliç, i també per l'edat que ja tenia el Luisó quan això... va passar. O sigui, ja no parles d'una mare amb un fill adolescent, de dir, ostres, ja vivia fora de casa, amb la seva nòvia, i llavors era independent. I jo penso que va ser una forma maca de retrobar-nos constantment. Jo tot el dia taladrant el telèfon i li deia, oh, digue-li a la teva dona que no pensi que sóc la típica sogra passada, que sos feina. I ja llavors penso que ha sigut...
I li proposes tu, Luiso?
Sí, s'ho vaig proposar jo al menjador de casa, me'n recordo. Sí. Justament allà a Franc, que és on està ambientada la novel·la.
Que és on estiu Egeu, també,
sí,
no?
Correcte, sí. Sí. I, bueno, tenia una idea molt clara sobre un detectiu jove, se la volia presentar, la meva mare sempre m'ha incitat a llegir molt, i, bueno, li vaig presentar la història, ja et pots imaginar, un foli blanc, que es va tornar vermell, amb anotacions, i vaig pensar, si això ho faig sol, tardo una vida sencera.
O sigui, la primera idea que li presentes a la teva mare, que és qui t'ha encomanat la passió per llegir, és dir, mira, a mi m'agradaria escriure això, no? I llavors ella s'hi involucra tant, no?
Bueno, em va començar a marcar masses coses i la vaig veure molt animada i jo crec que va veure l'èxit assegurat, pràcticament. I va dir, no puc perdre aquesta oportunitat.
Va dir, aquí hi ha una bona matèria prima, però necessita el meu traç.
Necessita la mà d'una mare, aquí.
Ai, ai, ai.
Clar, clar, partir...
quina fama.
Clar, jo els hi preguntava, perdona, dic, però un moment, què fèieu? Un capítol cada un no té sentit, perquè jo m'he llegit la novel·la sencera i... Hi ha com un relat que sembla un sol autor, no? Com, això com ho fèieu exactament? Com dividíeu les parts? O hi ha parts dividides o no?
A veure, al principi vam dubtar. No sabíem si fer uns personatges amb ella, uns altres jo, però llavors volíem col·laborar de tot. I el que vam fer... Jo, per tema de cinema, em llegeixo molts guions, hi ha moltes escaletes on està el projecte i vaig organitzar una amb la història. Se la vaig presentar i llavors vam dividir 5 capítols cadascun. Però clar, aquí hi ha el problema de que som generacions diferents. Jo li vaig proposar fer-ho en un drive, en un Word, impossible. Impossible. Llavors eren dos documents Word, un la meva mare 5 capítols, un altre jo. I el problema era que quan m'ho enviava jo el tenia que agrupar tot. Però llavors amb el control de canvis, la herramienta que té l'aplicació, ens ficàvem comentaris.
Però el llenguatge també d'escriptura deu ser diferent de generacions, vull dir, ha de ser difícil.
Al principi es notava, però una vegada teníem la novel·la sencera, sí que va ser la meva mare qui se va encarregar de...
A veure, a mi m'han explicat que tu enviaves a la família un missatge amb tres lletres només, que era L-E-D.
Sí, és cert, sí, sí. Però s'ho enviava al meu pare.
L'enviaves al teu pare i què volia dir?
En secret, això l'està dando.
Per saber si la mare treballava, tu l'enviaves al teu pare L-E-D. L'està dando.
Exacte.
Jo veia el meu marit així. S'anava movent i jo pensava, no sé, està passant una cosa molt estranya aquesta casa, li deia, què et passa? I ell, no, res.
Que estic mirant unes LED, unes llums LED.
Sí, unes llums LED. A veure, Aleix Pariser, vosaltres freneu-lo en el moment que creigueu que l'heu de frenar,
no, no spoilers,
a Pariser.
No, no vull fer spoilers.
Vale, ho farem.
Explica'm la novel·la.
Uau, la novel·la, com han dit, està ambientada...
Vale, prou. Sí.
La novel·la es diu Marismes i està ambientada en les Marismes, no? que és una zona del Baix Empordà, si no vaig errat. Sí, entre...
Clar, té Cap al Ter, no?
Sí, i l'Estartit,
i el mar, no?
Sí, zona de Pal, sí, sí, acabaria l'Estartit.
Aquella zona. Llavors, allà, que és hivern, per cert, és molt important, no és estiu, és hivern. Tu entres en la novel·la de fa fred, hi ha boira, no es veuen bé les coses, el riu està mogut, les onades estan mogudes. Tot això és important també perquè hi ha una desaparició d'una nena...
Sí.
En un càmping d'aquella zona, i a partir d'aquí és quan comença la novel·la. Apareixen la policia que intenta saber què ha passat amb la nena, hi ha una casa pairal amb una família que té històries tòrrides, i aquí és un punt important de la novel·la, però no el descobrirem, i llavors hi ha un detectiu que és una figura important també perquè té un passat una mica tràgic i forma part també de com es resol la novel·la al final. Està aquí, podem dir?
Sí, molt bé. Déu-n'hi-do.
Voleu afegir alguna cosa més, que crec que ets el responsable del màrqueting directe, que dius, hòstia, hi ha una cosa que no ha explicat i que això enganxarà la gent.
Sí, abans d'entrar he parlat amb l'Aleix.
Has parlat amb l'Aleix.
Només vull dir una cosa. A mi, de les novel·les negres, a mi m'agrada molt la novel·la negra, jo vaig començar amb Agatha Christie i m'agrada molt, per Sant Jordi demano novel·les negres a que hi hagi intriga i trama ben lligada. A mi em va sorprendre molt, sabent que era una mare i un fill que havia conegut de forma random, que fins a les últimes 10 pàgines jo no sabia com es podria resoldre la història. I a mi em va sorprendre molt com es resol la història en les últimes 10 pàgines, perquè t'he allà atrapat dient, és que no poden tancar-ho, si el llibre s'està acabant, si no em queden pàgines, no poden tancar-ho, això. I em va sorprendre.
Com és que l'acaba publicant Planeta, el llibre?
Bueno, això t'ho explico. Jo, fa anys, a 2015, vaig escriure jo una novel·la. Bueno, que feia referència a la meva feina, bàsicament, no? d'un centre d'ingrés, d'una dona de 40 anys que va allà, i la vaig presentar a Planeta. El tema no va funcionar, la veritat és que no, o sigui, però a l'editora, a la Lola, que és la nostra editora actual, li va agradar molt, i em va voler conèixer, em va trucar, ho va intentar de totes les maneres, i la veritat és que al final, perquè això s'ha de dir tot, màrqueting va dir, no és un tema comercial, en aquest moment no. Home, jo em vaig quedar bastant desaguda entenent que això és dificilíssim, però bueno, ho vaig encaixar i vaig pensar, jo no deixaré d'escriure. I em va dir, un dia ho tindries de corregir, reduir una miqueta i me la tornes a presentar, però va passar un temps. Total, que quan el Luis i jo vam escriure Marismes, clar, jo ja tenia el contacte a la Lola i havíem fet de fet una certa amistat. I la vaig trucar amb ella, i li vaig dir, mira, Lola, ara et presento una cosa que he fet amb el meu fill, i a veure si això tira endavant. I la veritat, home, a veure, després dels temps, sembla que tot hagi passat ràpid, i no. Són temps lents, és esforç, i amb dubtes, et passes bastant temps, no, Luiso, que no saps si això s'arribarà a publicar o no, i tu tens de fer la feina igual. Però va sortir bé.
Clar, és que publicar un llibre fa molta il·lusió.
Molta.
Publicar un llibre amb el teu fill o amb la teva mare, hosti, és un altre nivell, no, Luiso?
Sí, sí. La veritat és que a mi el que més m'agrada d'aquesta història és que és una experiència que portaré sempre amb mi. A més, la meva mare i jo aquests 2 anys hem estat de promoció, hem viatjat, hem fet presentacions, hem conegut gent, i la veritat és que ha sigut, bueno, una experiència inoblidable. I a sobre he après molt, i compartir-lo amb ella, bueno, tinc moltes anècdotes.
Sí, hem rigut molt.
A veure, ens hem quedat aquí, aviam.
Tinc moltes anècdotes i bueno, no les explicaré. Vaig a la ràdio i no les penso.
Explica-les o foto un spoiler que ja ho veureu.
Bueno, us explico una de Sevilla. Vam arribar a l'hotel, era tard, les 2 de la madrugada, algo així, arribem a recepció i ens reparteixen les 2 habitacions. La meva mare, que estic molt agraït, es va ocupar dels costos, de tot, i jo arribo i la meva habitació està bé, estic content, em canvio, em fico el pijama i de sobte comença a sonar el telèfon de l'habitació. Luiso, mamà, què passa? M'has de canviar el quarto. Jo, però per què? Perquè aquest és el teu, que és més petit. Jo, com? Estic en pijama, estic al llit, mama, si vols t'ho canvio demà. Ni en broma. Estem canviant ara mateix. I ja em veus. Em trec el pijama, faig la maleta una altra vegada i em vaig a l'altra habitació i li cedeixo la habitació.
És a dir, Beatriz, ja que pagues, i com a mínim quedar-te a l'habitació bona, tu, perquè, a clar, veure, perquè tenim una edat, perquè ja segons com, si no dorms tan bé,
sí,
no?
Sí o no? Clar. Jo semblo una borde, però tinc d'explicar que el dia següent arribava el meu marit. M'entens o no? Clar. Necessitava més espai per parar la criatura.
Perfecte.
I em diu, mamà, no tens vergonya, jo ja m'havia dutxat i ja m'havia instal·lat, dic, no tens vergonya tu, vinga, passa.
Les tens totes tu, les anècdotes, o em pot explicar una a la mare,
no,
també?
No, suposo que
a veure,
pot,
ja.
Sí.
Ai, no sé, és que, a veure, jo, per exemple, vam anar a un festival a Cartagena, que la veritat és que fantàstic, Cartagena Negra, i ens ho vam passar molt bé, i el que al·lucinava jo era, o sigui, clar, Luiso té una feina amb un horari més fixa que jo. Jo m'ho puc organitzar, no? Després hi ha algun altre dia i no passa res. I, o sigui, reia perquè deia, mami, a la teva edat, aixecar-te a les 4 de la matinada, els dos amb un cotxe de lloguer per tornar, o sigui, de Cartagena a l'aeroport d'Alacant, que per cert, a veure si ens posen ja un tren d'aquests que funcioni, eh? I, bueno, tot això, clar, nit tancada, després l'avió arriba corrents perquè hi tenia d'arribar a la feina, i al final en Luis i jo crec que tenim un avantatge respecte a quan hi ha nervis o estem molt cansats, és que riem molt.
Era la primera vegada que treballàveu junts amb alguna cosa?
Sí.
O... sí?
Mm. No després viu... hem col·laborat, amb... de fet col·laborem amb altra.
Però amb quina?
Al meu despatx.
Però tu dirigeixes un centre de desintoxicació,
sí,
no?
Sí, de desintoxicació de drogodependents,
sí.
De qualsevol tipus de droga, de fet, alcohol, i ens és igual que sigui legal, il·legal, que m'encanta. I és un centre petit, ambulatori, perquè jo volia una cosa, sobretot, artesanal. Jo havia treballat i m'havia format després de fer criminologia a centres d'ingrés. I pensava que això faltava. O sigui, una figura on la gent pogués continuar treballant i estar a casa, no? I recuperant-se i arribar cada dia al centre.
I addiccions, per exemple, quines passen per allà?
Les que tractem nosaltres sempre són el que diem substàncies psicoactives, que són totes aquelles que modifiquen el comportament, o sigui, drogues. És igual que siguin de farmàcia, tipus benzodiazepines o tranquil·litzants, cocaïna, porros, alcohol, ketamina, que ara està molt de moda, l'èxtasi, ens és igual.
Hi ha gent enganxada a la ketamina?
Sí, i tant. Sí, sí, perquè la drogodependència té una cosa que la gent coneix menys, que és que a part de generar, quan una persona es posa malalta d'això, no? Que de fet és un tema neuronal, que molta gent pensa que és de la personalitat, i no és veritat. És un registre que fa el cervell, i quan el cervell el fa, la teva personalitat va canviant perquè consumeixes, mm-hmm. No al revés, no? No consumeixes perquè sigui raro. I llavors vas canviant de droga perquè el teu cervell, clar, allò que li donaves primer... ja no li causa el plaer que vol
trobar. Clar, necessita més i demana altres i coses i més, o més
dosi. Tolerància, no? Llavors, la ketamina ja quan has traspassat, doncs, per exemple, la coca o el que sigui, doncs ketamina i altres, eh?
Què fa el Luis allà?
És terapeuta una vegada per setmana.
Sí, sí. Els dimecres faig una teràpia al centre de la meva mare. Fa un temps em vaig treure un màster de drogodependència a Salou-B, concretament a la IL3, tot online. I la veritat és que m'agrada molt. Jo crec que la meva mare i jo som apassionats de les persones, sí. I llavors el paradigma del consum també està canviant molt, cada vegada arriben més xavals joves, i m'agrada col·laborar, em senta bé. Sí, sí.
Avui estem parlant amb el Luiso Soldevila, la Beatriz Roger, que han publicat junts aquesta novel·la negra que es diu Marismes, que la trobareu a Planeta, però clar, és que teniu aquestes vides, a part del llibre, tan interessants, perquè clar, ara tu em deies, clar, obríem el meló aquest de les drogodependències, però vas estudiar criminologia.
Jo primer vaig fer dret, quan era molt joveneta, i després quan tenia el Luiso i l'Helena, que tenien allò, no sé, el Luiso potser 4 anys i l'Helena 1, vaig pensar, jo vull estudiar una altra cosa, perquè de fet jo no vaig exercir de dret i vaig treballar molts anys en una agència de congressos, ¿vale? Uh-huh. I llavors em quedava com el gusanillo perquè fent dret precisament jo em vaig enamorar de tot el que era el dret penal i tot el que significava, i quan vaig veure que sortia el grau en criminologia, que teníem dret policial, medicina forense, psiquiatria, victimologia, drogodependències...
Vas dir, això és el meu, perquè sí. A més un dia em servirà, perquè faré novel·la negra. Exacte. I tot això
em
servirà.
O em carregaré algú i no veuran que sóc jo.
A veure, Luiso, quan vas anar aquell dia a la premiere d'Estopa,
sí.
La premiere de lo de Évole, que era això d'Estopa, li vas donar un llibre a l'Aleix, sí. Pariser. Això vol dir que tu vas pel món, diguem...
M'has pillat.
Sí, sempre sí. Vas amb llibres... per veure qui et trobes, sí? És així?
Una miqueta així sí que és. En aquest cas, concret, anava pensant que em trobaria el Jordi Évole i els d'Estopa.
No, no era per mi el llibre.
No, clar.
Que no era per mi, això és molt gros. Això és molt gros.
Però perdona, encara millor, espera, puc dir una cosa? Perquè jo li vaig dir, diu, mama, ja sé a qui li vull donar aquest llibre. He vist a l'Aleix Pariser, i jo dic, home, però llavors no els hi podrem donar els d'Estopa, i em diu, m'és igual. se'm fan a buscar-lo.
Home, o sigui, bueno, això em fa il·lusió.
No, però és veritat. És que em va fer molta
il·lusió. El poden compartir, vull dir, tonteries dos més, no?
Totalment.
No, i em va fer molta il·lusió veure't, Francesc, l'Aleix Parissé. La meva dona que a nit t'escolta, jo amb el pinganillo, que em vaig a dormir.
Quina il·lusió.
De què parlaràs avui? Perquè ja els hi pots avançar.
Sí, Mirotić. Hi ha un cas aquí que... Déu-n'hi-do. Ni un dia tranquils al Barça.
24 hores abans de començar el final de la Lliga ACB, mira, esclata la bomba, Mirotić.
Avui ho diré a l'inici. És que el Barça ja està perdent la final. Amb això d'avui ja està perdent. Ha començat perdent la final ja. I si la guanyes serà un miracle, perquè hi ha un sarau de por. Uns diuen que sí, els altres diuen que no. El club una versió, Mirotić l'altra. Ara l'explicarem, que estem fent moltes trucades. Sí. No t'ho perdis, avui, aquesta nit.
No, tranquil.
Et robo uns minuts més, només, perquè la Maria Xinxó us ha preparat un test per vosaltres dos.
Sí,
el test es titula Qui és més.
Ah,
val?
Vale.
Qui llegeix més dels dos?
La meva mare.
Qui és més bon escriptor?
La meva mare.
Estem d'acord, Beatriz?
No, jo diria que igual, però bueno, m'encanta que ho digui, però no.
Qui dels dos podria ser abans un assassí?
La meva mare.
A veure si funcionaria amb totes les preguntes que la resposta sigui la meva mare. A veure.
Qui dels dos té més ganes de ser famós?
La meva mare.
A veure, rèplica. De l'assassí i de famós. O sigui...
Jo només dic que a les novel·les, quan es tracta de carregar-se algú, el Luisa no té pietat. I en canvi li vaig dient, no em matis aquest, que li ha agafat molt carinyo.
Bueno, perquè em diu, quasi me la fas romàntica.
S'ha acabat, això no és novel·la romàntica. A veure, pim,
o sigui, tu l'has de frenar a la teva mare per la vena romàntica?
Sí, la tinc que frenar. O sigui, jo el que pitjor ho he passat escrivint són les escenes picanes, amb confiança. Una vegada em vaig llegir una de la meva mare i vaig dir mai més. O sigui, les escric totes jo.
Perquè era justeta, vols dir?
Bueno, tu te l'has llegit. No sé si te'n recordes, per allà, la banyera... Bueno, no vull continuar.
Ah, sí.
Però a veure, ja, o sigui, a tu et fa vergonya llegir les escenes de sexe que escriu la teva mare?
A veure, és la meva mare. M'agrada pensar quan treballem junts, és una escriptora i un escriptor, però no, és la meva mare en aquelles escenes. No ho puc, és una cosa que no he solucionat.
I tu, si ho escriuen?
A mi m'és igual, és que és molt diferent. Jo, al contrari, penso que s'ho passi bé.
Val, famosa ho acceptes, eh? Que tu vols ser famosa?
Bueno, jo ho ha dit ell. No, jo el que, més que famosa, que no m'importa gaire, el que sí que m'encantaria és que aquesta història que hem creat el Luis o jo del Nico Ross, o sigui, que tingui recorregut.
És el detectiu, el Nico.
El detectiu, diguem, tingués una altra entrega.
Sí.
Me'n queden 3 de preguntes, no sé si la resposta també serà la meva mare. Ara que no viviu junts, qui troba més a faltar l'altre?
Jo.
La meva mare, sí, es confirma. Qui parla més de sexe?
Els dos.
Sí. Atenció a l'última. Qui és més pijo?
Sí?
Em sap greu, però la meva mare.
Escolta, jo tinc un dubte d'aquest qüestionari només, molt ràpid. Quan dius qui llegeix més la meva mare, quan pots arribar a llegir? Quants llibres? Al dia? A la setmana?
A veure, jo quan escrivim, com per exemple els mesos, perquè ara ja hem entregat la següent novel·la, tinc poc temps de llegir, però ja, sempre llegeixo al vespre, sempre. Mitja hora, 3/4...
Però un llibre que et dura?
Home, depèn del que m'agrada. Si un llibre m'agrada molt, jo... I, home, i no té 600 pàgines, jo en 2-3 dies el tinc liquidat perquè no puc parar, perquè m'encanten.
Beatriz Roger, Luisa Soldevila, un plaer haver-vos conegut. De debò, gràcies per aquest màrqueting directe que li vau fer amb l'Aleix. Gràcies a l'Aleix, també, per pensar en nosaltres. Per...
Hem rigut molt, vull dir que això que diuen ells que riuen molt... És
sí,
veritat?
Sí, la meva vida és així, sempre a costa meva, però m'és igual, ho vaig encaixant.
Perdona, que t'han deixat molt bé.
No, que és broma.
T'han deixat molt bé, que sempre li dones la millor habitació a ell. Una mare
això
més...
saps com es diu criar cuervos.
La mare coratge.
Beatriz Roger, Luisa Soldevila, Marismes, editat per Planeta, aquesta novel·la negra. Gràcies a tots dos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
Sí, moltes gràcies.
RAC 1. Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Aquest estiu, que no et frenis res. Vine a Feobert i posa el teu cotxe a punt per les vacances. Et donem fins a 40 euros de descompte per la compra i el muntatge dels teus nous pneumàtics Hankook. Descobreix-ne més coses a feobert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Jordi, si el Black Friday és al novembre, què fas amb aquests cartells per tota la botiga?
Doncs com que estem al juny, celebrem el Sant Joan Friday. Què et sembla?
Oix! Avancem el Black Friday perquè gaudeixis fins a un 60% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Imagina't poder veure el mar des de la muntanya. Imagina't poder jugar a la gran piscina mediterrània. Imagina't poder viure unes vacances sorprenents a la Costa Daurada.
Deixa d'imaginar-ho i fes-ho possible a Montroig i Miami Platja. La teva casa de vacances per descobrir.
Tota la informació a montroigmiami.cat i a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme. T'hi esperem!
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa, els de sempre.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada, professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Islàndia, amb Albert Ong.
I amb el Marc Ferragut. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Que ens porta una altra sessió de l'Arxiu Sonor de Ràdio a Catalunya, aquest arxiu que val la pena que hi rebusqueu vosaltres mateixos, també, que l'ha impulsat el Sintoniqui, la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui què has trobat?
Jo vaig continuant això amb les meves inversions puntuals. He trobat un programa històric i un programa que té un títol molt llarg i sempre que en parlem, sempre que en diem alguna cosa a la ràdio actualment, jo crec que només posem la seva sintonia. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. El que és més complicat és anar més enllà de la sintonia. Trobar algun fragment, com sonava, no?, aquell programa. Jo mateix n'he sentit a parlar molt, no l'he pogut escoltar mai.
Programa de matinada, Catalunya Ràdio, principi de Catalunya Ràdio.
Primers anys, no?, amb el Jordi Vendrell al capdavant i amb el Quim Monzó i Ramon Bernils. Escoltarem primer un tall, una conversa amb el Monzó sobre els artefatos. Quedeu-vos amb aquest concepte. Què són els artefatos?
En aquella època no hi havia ni tan sols artefatos a la porta.
No hi havia ni artefatos. No.
Artefatos són els guardes de seguretat que no són els Mossos d'Esquadra, perquè els Mossos d'Esquadra són molt més senyors que els artefatos.
I això d'artefato els ve perquè sempre deien és que hi ha peligro que hi ha un artefato.
I llavors ens venien a nosaltres, que estàvem sempre fent conya amb un racó, i ens explicaven... eren com pistoleros, eh? Es passejaven allò com el John Wayne, al carrer major del poble, m'enteneu? Però una mà a prop de la pipa, de la pistola, i amb l'altra mà hi havia una mena d'estri estrany, que era una mena...
Un walkie-talkie.
I llavors ens venien a nosaltres i ens deien «Pero ustedes no se sienten más seguros con nosotros por aquí?» Y llavors tu els quedaves mirant i deies «No, a mi no me gustan las armas». ¿De verdad? ¿Eh?
Sí, sí.
Y llavors, ¿y qué si les ponen un artefato a usted aquí, qué? Y por eso se'ls va quedar el nom d'artefato.
Amb aquest efecte final també. M'ha agradat molt entrar-hi, no?, en aquesta conversa, i em quedo amb aquest concepte, artefato.
I tornar a sentir la veu de Jordi Vendrell, que tenia una veu preciosa, sí, sí. El Jordi Vendrell, amb el Quim Monzo, falta el Bernils.
Mira, precisament de la veu preciosa de Jordi Vendrell va el següent tall, perquè el dia de Nadal de 1984 el Ramon Bernils va entrar per telèfon i deia que no li agradava la seva pròpia veu, que volia tenir una veu més radiofònica com la del Jordi Vendrell.
Primer t'ho diré, la veu que m'agradaria tenir, que és aquesta d'ara. I és el següent, agafar un polític i a tots vaig a dir-los «Tio, passes o et foto per la finestra». Amb aquesta veu, m'entens? A canvi dic «Tio, passes o et foto per la finestra».
No, home, no, però Ramon...
No, no fa efecte.
No, jo haig de dir a la clientela que no sé, jo sempre, tu ho saps, sempre he volgut que tu parlessis per ràdio perquè jo et coneixia a tu de converses de bars. I en aquests moments, fent ràdio, estàs utilitzant el mateix to i la mateixa manera de parlar que parlem a una barra, a qualsevol bar, tu amb un gintònic de Giró i jo amb un gintònic de Bombay. Ja és la teva veu. Per tant, si tu jutges la meva, deixa'm a mi jutjar la teva, no?
Oh, cony, però...
Oh.
Amb un bar i amb un gintònic a la mà, naturalment, jo tinc aquesta veu i ja m'està bé perquè és un bar amb dues persones, tres, quatre, i si alguna vegada s'aparta. Però el pobre paio que ara està enganxat a la ràdio perquè... No,
mira, demà...
Droga,
no, no, com que demà tens festa, podem fer una enquesta a veure com és la veu del Ramon, a veure què en pensa la clientela, i estic segur que et pots emportar una gran sorpresa, Ramon.
Que el Jordi Vendrell diu la clientela,
senyor,
per parlar de l'audiència. S'hi referia sempre així. De fet, l'equip del programa s'anomenaven la mercantil radiofònica. Anava tot amb aquesta
línia. Gintònic de Giró, el Bernil, de Bombay, el Jordi Vendrell. Boníssim, aquests dos talls del Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, inicis de Catalunya Ràdio, localitzats en aquest arxiu sonor de la ràdio a Catalunya.
I aquesta setmana hem tingut una figura de gran impacte mediàtic, com és la Rosalía, no?, fent promo del seu nou single a teles, a ràdios, i això s'ha fet tota la vida, d'acord? Anem a l'any 1962, Ràdio Nacional d'Espanya. Marisol estava a punt d'estrenar una pel·lícula que segur que us sonarà només pel títol, que és Tòmbola. I com s'ha fet tota la vida, entrevista promocional. En aquell moment Marisol tenia 14 anys.
¿Podrías decirnos ahora, a grandes rasgos, cuál es tu papel en la última película, en Tómbola?
Mira, es una niña que tiene como mucha fantasía, entonces nadie la cree. Y ve el robo de un cuadro, claro, nadie la cree, entonces la arrastran. Es muy divertida porque canto muchas canciones, bailo algo y a ver.
Muy bien. ¿Qué haces cuando no trabajas en cine ni grabas canciones?
Bueno, por las mañanas doy clases de inglés, luego yo contesto a cartas que me escriben mis amigos de aquí de España, y luego yo todos los miércoles voy como un orfanato de niños pequeños a cuidar a niños pequeños, y luego por la tarde ya doy clases de las cosas del colegio.
Una jornada muy ajetreada. Ah.
No seria la jornada habitual d'una nena de 14 anys, anar contestant això en un col·legi.
Clar, clar, la nena prodigi, la icona del franquisme, que llavors l'any 76 va sortir, diguem, despullada a l'interviu, i va ser, clar, aquella cosa que...
Però que això és veritat que no li havien demanat permís per aquelles fotos, no?
Ah, sí, és aquella història que el César Lucas li havia fet unes fotos l'any 70 per una altra cosa, i el 76 les van publicar a l'interviu.
I una d'aquelles veus, de fet, que fa molts anys que no sentia, no? Evidentment li ha canviat la veu en tots aquests anys.
Sí, però és que, clar, ara, quan és l'última vegada que va parlar Pepa Flores,
clar,
no?
Clar, va desaparèixer, no?, dels mitjans. Passo a un gènere que m'agrada molt dins l'arxiu sonor, que és gent que no sabies que havia fet ràdio. L'any 2000, l'any que neix RAC1, precisament, a Onda Rambla hi havia un programa presentat per Javier Gurruchaga.
Buenas noches, señoras y señores. Están escuchando el primer programa de El Ángel Azul. Les invitamos a que pasen con nosotros una hora maravillosa, viajando por el mundo de la música, por el mundo del cine, la música, los musicales, soñando un poco, y nada mejor que un título como El Ángel Azul, esa vieja canción, ese viejo cabaret de Marlene Dietrich. Este es el nombre de nuestro programa. Les invitamos a que nos acompañen durante una hora aquí en Onda Rambla, El Ángel Azul.
Meravellós, no?
Una altra veu preciosa,
Sí, sí, una veu preciosa. Clar, jo no l'havia sentit mai fent ràdio, no? Amb aquest,
jo no ho recordava, tampoc, no.
Doncs mira, fantàstica. Això, gràcies a l'Arxiu Sonor de Catalunya, descobrim Gurruchaga a la ràdio. I també hi ha el gènere gent que no sabies que havien fet ràdio junts. Mai m'hauria imaginat que aquestes dues persones havien fet un programa plegats. A veure, no us dic els noms? Jo crec que reconeixereu totes les dues veus.
A partir de estos momentos. Tengo una fonía, no puedo subir mucho, ¿eh?
Y hasta las 8 en punto de la tarde.
Es decir, las 7 en Canarias.
El programa de radio.
Caperucita y el Lobo.
¿Qué? ¿Os tenéis todos dos?
Creo que sí. Crec que sí, Parada.
El primer és José Manuel Parada. I el segon...
I Herrera, Carlos,
Carlos Herrera. Sí, sí, vam fer un programa junts, un programa de tarda, a la cadena COPE, als anys 80, i la Caperucita i el Lobo, no sé qui és qui, no sé qui és la Caperucita i qui és el Lobo. Tenim temps per
un mes, tallet
més, sí. Mira, una crònica que m'ha semblat molt original i molt maca al mateix temps. 15 de maig de 1965. Feia molt poc, feia dos dies que s'havia mort el doctor Barraquer. Alberto Nadal decideix anar al despatx 8 de l'Oftalmòleg mola que la seva clínica és un tall del programa Ustedes son formidables de la cadena SER.
Alberto Oliveras, formidables españoles, muy buenas noches. Me encuentro en un despacho. En este momento un silencio, una paz sobrecogedora nos rodea. Normalmente, y a otras horas del día, hasta aquí llega el rumor tenue de cientos de personas que esperan ansiosamente tras esta puerta.
Pues he sabido con un gran pesar y sentimiento la muerte del doctor Barraquer, por quien tenía una gran admiración y afecto. Afecto heredado ya de mi padre, puesto que también mi padre era un gran amigo del doctor Barraquer.
Boníssima, la idea aquesta d'anar al despatx 8 del doctor Barraquer, que devia ser el doctor Ignacio Barraquer, potser, el que va morir a mitjans dels anys 60. Gràcies, Marc. Arxiu sonor de la ràdio. Deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més que ara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos.
Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda en quioscos i llibreries.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins a final de mes. Aportació inicial 6.150 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arral Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
És el moment de pensar en el futur, escollint el camí de la diferenciació. Vine a descobrir els nostres graus oficials, cicles formatius de grau superior, màsters i postgraus. Prepara't per liderar la transformació de les àrees de màrqueting, management i tecnologia.
Inscriu-te a esic.edu/Barcelona.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissut per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut, dona vida al teu exterior.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boyn de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboyn.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.